Ready to play!
Hola a tothom i benvinguts al Ready to Play, el primer programa de videojocs i molt més en català a Ràdio Molins de Rei, el 91.2 de la FM. Avui és el programa número 204, el 40è d'aquesta cinquena temporada, i estem molt contents de seguir aquí amb vosaltres. Avui al programa parlarem de lo calent que està el món del videojoc, i tot i que encara no és estiu, però clar, s'acosta l'E3, altres fires virtual, i està tot que bull moltíssim. Avui us ho expliquem. Els sistemes operatius també s'estan posant frescos i han d'obrir les seves Windows. I amb tanta calor ens arremangarem i anirem amb l'Adrià, que ens portarà d'un llac al mar, del món dels signes al més profund dels oceans. Recordeu que podeu trobar-nos i seguir-nos per les xarxes socials. Cerqueu-nos com R2P Ràdio, el 2 amb número, a Twitter o a Instagram. I podeu escoltar aquests i altres programes anteriors per iVoox, iTunes, Spotify i a la web de la ràdio Molins de Rei, a la secció de programes. I com sempre, abans de passar tota aquesta caloreta, comencem presentant a l'equip. Hola, què tal, Anna?
Hola, hola.
Bones. Hola, Vicenç.
Hola.
A veure, un hola.
Hola.
Ara et sento, et sentia molt fluixet, molt fluixet. Adrià.
Hola.
Hola, avui estaràs content, eh? Mm-hmm. Vaya cap de setmana Sailor Moonesco i totes coses xules. Bones, després en parlarem. Bones. Montano. Bones, ja estem tots. Bueno, i en Rafael, que està per aquí, doncs jo. Sóc jo. Dir-me a mi mateix així. És molt estrany. Però bueno, anem a veure què heu consumit durant aquesta setmana, que segur que és ultra interessant. Adrià,
hola.
He fet una mica d'espoiler, però és que ho he vist fa poquet. Què has fet aquesta setmaneta?
Doncs disfrutar por fin de les pel·lícules de Sailor Moon Eternal.
Te castigaré. Que deien, no?, la pel·lícula. Que diuen això quan es transforma, no, no sé què. Que diuen,
en nombre de l'una, te castigaré.
Això. Que són... Explica'm una mica, Sailor Moon, d'on ve tot això?
Doncs és creació de Naoko Takeuchi, mangaka que ja vam parlar en el seu moment a la meva secció, als inicis de la secció... I està enfocada aquest art en el que seria l'art dels 90, l'arco que era Super S.
Vale, o sigui,
l'art dels somnis.
Una continuació d'una cosa, d'una sèrie norantera.
És el remake de el que seria les tres temporades de Crystal. Aquesta vegada, en comptes de sèrie, les han passat a dues pel·lícules.
Vale.
I l'han dividit en dues parts.
És el que se'n diuen les Magical Girls?
Sí.
Sí, no? Són les primeres?
No són les primeres, però van revolucionar el gènere. Sailor Moon va revolucionar el gènere en el seu moment.
I ho has vist a Netflix?
Sí, en versió castellana, i l'he vist, a més, dues vegades les dues pel·lícules.
Doncs et toca veure-la en japonès amb subtítols.
Sí, encara ho tinc pendent. Ja que he vist tota la sèrie amb subtitulada en japonès, a veure si em poso en Netflix la versió subtitulada.
Vaig intentar posar-te a prova, cuidado,
A veure, com que més...
Com diuen això de te castigaré en japonès? Si ho has vist tantes vegades, a veure si te'n recordes, no?
Ara no t'ho sabria dir.
Va, doncs tens feina per la setmana que ve. Com diuen això de te castigaré en japonès? Com que dius que ho veuràs?
Espera. Ikiwa te oshoshio.
Toma!
Ara m'he recordat. Ara m'he recordat.
Que xulo. Molt bé, molt bé. I de videojocs, què tal?
Doncs res, preparant-me, perquè avui han saltat notícies de Genshin per la 1.7, que se viene ya por fin Inazuma, que le tengo unas ganas locas después de la presó que es ve recentment de la 1.6. I la veritat, estic amb mort de ganes d'explorar la nova regió.
És el videojoc que més estàs jugant.
Sí, i a més és que aquesta regió està inspirada en Japó.
Toma ja. Perfecte. L'han fet a mida per l'Adrià, allà.
I la veritat, li tinc moltes ganes, perquè seran comilles, o sigui... Està
que seran bastant... Ai, entès com illes.
Jo també.
Illes, sí, he dit illes.
Sí, com illes, però ho he entès com el símbol de comilles. I ha sigut un lapsus mental.
I vaja, lapsus.
Que guai. Sí, sí. Que xulo, que xulo. Pues molt bé. Molt bé. Anna, què tal, vostè? Com ha anat?
Molt estressada, però bé.
Has jugat a massa jocs? Has fet un Vicenç?
No, al revés, al revés. Ah. No, he hagut de treballar moltes hores perquè aquesta setmana hem de fer una entrega a la feina i anava apurada i bé.
Que és per tot abans de vacances, no? Ho volen ja.
Bé, sí, és que ens havíem posat com un deadline. O sigui, no hem de presentar res a la gent, és per nosaltres mateixos, però si no ens fotem l'àtigo a nosaltres mateixos, a vegades pues és com, bueno...
Ja lo harem. Ja,
exacte.
Una mica.
Sí, sí.
I això t'ha bloquejat moltes coses que volies fer?
Bé, de videojocs sí, perquè no n'he jugat.
Oh,
però,
que fort.
Sí, molt heavy. Però he pogut veure coses i fer vida social, que també
estava
bé.
Clar, la cosa comença a bellugar-se.
Sí, 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 aquest fin de l'he tingut a tope, eh? Se'm feia molt estrany.
Hi ha persones al món,
exacte.
No?
Exacte, sí, sí.
No me toques.
Sí, una mica així estrany, sí. Però bé, mira, m'ha donat temps de veure l'últim capítol de Lupin, que se m'havia quedat allà penjat sense acabar-lo.
Mm. Netflix, no? També, això?
A Netflix, sí. L'últim capítol de la primera temporada. I està bé perquè el dia 11 estrenen la segona.
Vas al dia? O sigui, l'has ajustat.
Sí, exacte. Sí, sí, sí. Està bé perquè així me'n recordaré. O sigui que, mira. I també he vist un altre capítol del Capità Amèrica i el Soldat d'Hivern, que ara me'n falta un.
Mm.
I bé, bueno, va evolucionant i no està malament. No em flipa, però bueno... Està bé.
Sí, de l'altra setmana vas comentar que estava com de 5-6, no? No t'acabava de...
Sí, bé, després sí que han anat passant més coses i sí que s'ha animat una mica més el cotarro i, bueno, està millor, que el dia que li vaig posar la nota, però...
Potser la comparativa amb la Bruja Escarlata,
clar. Clar, és que la comparativa, sí, les comparacions són odioses, no va bé. I ara estic esperant amb moltes ganes Loki, que s'estrena demà passat, ja.
Sèrie nova.
Sí.
A Disney Plus, basada en... Qui és el Loki?
El déu de l'engany de la cultura nòrdica.
Exacte, el germà del Thor.
El germà del Thor és el dolentot. A mi aquest actor sempre em recorda el
Tom Hiddleston.
Sí, però és que el confon... Agafa't, eh? Agafa't, ja veuràs el que vull dir. Amb el Data de Star Trek.
Ai, no sé qui és.
El que va pintat de blanc, que és un robot de la nova generació.
Ai, jo com no l'he vist.
Oh, el Xavi, la nova generació. Sí. Que el Loki s'assembla al Data. No
ho
sé.
No ho acabo de veure, eh? Però...
Sí, ves que soc, és que estic fatal. Estic fatal.
Espero que sigui guapo, eh? Perquè jo el Loki me l'estimo molt, eh?
Té el mateix nas. Jo és que bueno. No trobo guapo.
Però és que té un...
Sí?
Un rotllo...
Té un no sé què sé jo.
El carisma.
Exactament.
O potser sí.
Sí, sí.
Le van malotes a l'Anna. És que a l'Anna li gusten los malotes.
No, perquè, però tampoc és malote del tot. És que té un...
Té un trauma.
A veure, que és Loki, ja està, no tiene más. És Tom Hiddleston i Loki.
Tom Hiddleston,
i ja està.
Ja està. Se'l coneix per algun altre paper? Així que et recordis així de memòria o...
Guai, és que sóc fatal per això. I veig molt poques pel·lícules, ja ho sabeu.
Sí.
Amb el qual,
bueno.
No...
Bueno,
no sé.
Teures, també.
Vale, va, m'apuntaré pel proper
dia. I què deies de social?
Això, bé, doncs al cap de setmana he pogut fer moltes coses, perquè divendres em vaig anar a veure comèdia de stand-up, això de gent...
No gent sé, que es posa dreta?
Sí, dels monòlegs de tota la vida, així amb baretos petits, un tio, una tia, fent un... Bueno, explicant acudits així, de peu.
No sabia que es deia així, això.
Sí, no, stand-up comedy, diu això. No sé.
Sí, cultura d'altura.
Exacte.
Això és un programa de la casa.
I res, va ser xulo això, poder assistir a un espectacle així d'humor, que feia molt de temps que no hi anava, i més en directe.
Veu riure amb mascareta?
Sí.
Oh, quina...
És estrany, és estrany. Sí, sí. Ah, però també et donava una consumició, clar, mentre bevies no feia falta que et posis la mascareta, amb la qual...
Però mentre bevies no podies riure.
Clar. És...
Si no surt pel nas,
sí,
allò.
Sí, és veritat.
Així.
Ja. Entre glop i glop, quan hi havia una laguna, no? I res, dissabte va tocar concert d'aquí.
No ho sé, d'aquí.
T'ho vaig dir, t'ho vaig
dir. Ja ho sé, però no vull recordar-ho.
No vols recordar-ho?
Va, digue-ho.
Ojete Calor.
Oh! Va anar a un concert d'Ojete Calor.
Fiestón.
Ai, que bien tan mal.
Que bien, que regular, exacte.
Veu, no. Al final del concert va acabar amb un vete a tu casa, hasta no sonores.
No va ser l'última, però sí que la van tocar, sí. Sí, sí, sí.
Corre Sarah Connor,
home,
te persigue el cíborg.
Sí, sí, sí.
Que grans.
Molt bo, molt bo. Ens ho vam passar molt bé.
Mascareta també?
Sí.
Ai.
Feia molta calor, una mascareta. Però bé.
I amb ulleres?
Sí,
i vas veure el concert?
Sí, sí, no. Va, perquè jo em poso la mascareta d'una manera que ja tinc la tècnica perquè no se m'entelin, però
o sigui,
és complicat,
molta
eh?
Gent, calor, mascareta, amb ulleres i no se t'entelen.
Sí,
el això
que passa...
Això és un remei màgic.
Ja, ja, no, el que passa que aviam, havia distància de seguretat, eh? Uh-huh. O sigui, no estaves apinyat amb la gent, amb la qual no estava
malament. Que xulo, que xulo. Sí, sí. Concert de gent de calor. Bona manera d'acabar, que el dissabte nit era...
Sí.
Molt bé, que
sí,
guai.
Sí, sí. Molt guai, molt guai.
Sí, sí, molt social. Mm-hmm. Què tal, Vicenç, vostè?
Doncs bastant bé. Aquesta setmana no em queixo gaire.
Això vol dir que no he tingut tanta feina i he jugat molt. Va, comenci la llista.
Una miqueta més. Estic a punt d'acabar-me el Phoenix Wright 2.
Ui.
La versió per a Nintendo Switch.
Ui, que bo.
Sí, la veritat és que molt xulo. Vaig comprar la trilogia farà un any i estic fent un cada any. No, és que si no em saturen una mica, també. He jugat al Five Nights at Freddy's 2 i aquest me l'he pogut acabar. El 4 no vaig poder.
Però aquesta és de por?
Sí.
Què fas tu jugant a por?
És que són molt males persones, la gent de Twitch.
Et fan jugar por?
Sí, sí, sí.
Que és aquest que estàs en un centre comercial?
Aquest en una pizzeria. El 2 és una pizzeria.
I et venen com unes...
Com uns animatrònics en forma sí? de conill i si ai. No vigiles et salten a sobre i se't carreguen.
Ai.
Ja toca repetir la nit una vegada i una altra vegada. Veure'l és molt avorrit. Jugar-lo, encara. Però veure'l és molt avorrit. L'única gràcia que pot tindre és veure el pobre streamer com ho està passant
sí,
malament.
Tu?
Perquè tela. Claro. Però bueno, em va durar una hora i mitja, amb la qual bé.
No, t'estàs entrenant per la vida dura. Vull dir, estàs...
Sí, sí.
Després m'he acabat el Marvel Avengers, el joc aquest de superherois, que a mi m'ha agradat.
Sí,
anaven, mentre el veien els de Jonses, ara no surt com es diuen.
Viewers.
Els
que et viuen. Els que et veuen.
Deien, és que a mi este juego no me gusta, i jo anava dient, pues jo m'ho estic passant bé, pues está, això està estupendo. Que les secundàries són horribles i repetitives, sí, pues no les vaig fer. Vaig fer la trama anem principal, em va durar 9 o 10 hores i m'ho vaig passar molt bé. I guai. Què més? L'expansió de Valhalla, la dels druides en Irlanda, m'ha agradat bastant perquè se centra més del que feia el joc principal, el ser més curteta, són 8 o 9 hores i està bastant xula. M'he fet el Demon's Souls també, la versió de PlayStation 5,
sí.
Que el vaig jugar en el seu moment per la 3 i la veritat és que ha sigut molt xulo tornar al joc aquest.
Molta diferència?
Jugablement no, però tècnicament sembla que sigui un altre rotllo, o sigui, et posen el joc de forma totalment diferent.
Que guai.
Continuo amb el Final Fantasy VI.
Retro momento.
Sí. Després amb el Marc estic jugant al Dragon Quest Builders 2.
Infinit aquest, eh?
Sí, però té trama. Sí, té una trama que quan l'acabes... Pues, si
Minecraft encuentra Dragon Quest.
Sí, però a mi m'agrada més aquest, eh?
Sí, per la trama, suposo.
Sí, perquè té trama. A mi si un joc no té trama m'avorreix. I després de cine he vist Com entrenar a tu dragón les tres pel·lícules, la trilogia.
Uf!
Sí, és que el Marc ara està veient la sèrie de Com entrenar a tu dragón, que en són 6 temporades, i...
Wow.
I diu, és que vull veure les pel·lícules i anar dibuixant els dracs a mesura que surten. Pues,
wow.
Passem de dinosaures a dracs.
Sí.
Vaja. Sí.
Castlevania.
Oh.
Estic en la tercera temporada, m'està costant, però...
Ui!
Se'm fa pesada, per mi.
Ara ve el millor.
A mi se'm fa pesada.
Al final de la tercera és...
Vaig veure Raya i Último Dragón, que aquest cap de setmana l'entreta de...
Sí, molt xula. Sí. Molt xula.
De Premium, i ens va agradar molt. Jo estava... Se'm van caure les llagrimetes i vaig veure que el Marc tenia els ulls així.
Ah.
Es fa gran, eh?
Jo la tinc pendent de veure.
Home, doncs ja trigues.
I el Método Kominsky, del Michael Douglas.
Ah, aquesta l'he vist.
La tercera temporada. A mi m'ha agradat. Es nota bastant que falta l'altre personatge, era el Michael Douglas i l'Alan Arkin, eren els dos actors principals de la sèrie, i l'Alan Arkin en aquesta tercera temporada no ha volgut sortir.
Ah.
Diu que ja estava cansat, llavors el primer capítol comença que l'Alan Arkin s'ha mort i comencen a partir d'aquí.
Buah, està bé.
I tu, Rafael?
Jo he vist el Lot Dolentot.
Com m'agrada en català.
Sí,
és que queda molt xulo. El Lot Dolentot, el Bad Batch, o Remesa Mala, no?, de Star Wars, que diuen. I tinc una crítica, o sigui, estava veient amb el meu amic l'Arnau i tot està pintat amb rotulador carioca, però quan se t'acaba la tinta. Perquè li han donat un efecte així com de rotulador a tot, però no acaben de pintar tot. I és com trossos, i la cara del personatge, el que té barba, dius, la barba no està del tot pintada, i estàs tota l'estona més pendent de la barba no està bé, la barba no està bé.
Toc.
Sí, total. Un toc de rotulador que ningú està al·lucinant. Veiem més coses de Disney, hem vist Mary Poppins amb el Xavi, un veí, però Mary Poppins del 64.
Un clàssic.
La bona.
La clàssica, eh? La clàssica. 2 hores, 2 minuts de musical, que déu-n'hi-do. però està bé. Té alguns punts, clar, això està ambientada als principis del segle XX i, bueno, els tocs masclistes sí. i tal són sí, sí. apoteòsics, que vist des del punt de vista ara fa bastanta gràcia. He vist una miqueta de Sailor Moon, d'això d'aquesta pel·lícula. Déu-n'hi-do. Vull dir, moltes coses que em costa de seguir. I les noies tenen molt poqueta roba. Trobo jo, eh? No sé. Quan, és allò que passa en els jocs de rol, que quan menys roba té una armadura, més potent és. No sé si us heu trobat sí, en aquest sentit. Sí. Que això a vegades passa. I de videojocs, he jugat els que m'han fet. Com que he tingut que avaluar videojocs, he estat jugant als videojocs que han fet els alumnes.
Pensava que te'ls havien dedicat i t'havien...
Alguns estan una mica dedicats, com dient, toma esto, no? Però...
I hi ha alguna cosa que hagis disfrutat?
Hi ha coses bones. Sí, sí, vale. Sí. N'hi ha un que ha fet estar un editor de nivells en el seu propi joc.
Ostres.
I és... Sí, sí, al·lucinant.
Xulo.
Al·lucinant, al·lucinant. Altres que, bueno, no, que dius, on està el joc? Però, bueno, això ja és un altre tema. Però no només aquestes consumicions són les úniques que tindrem, sinó que algú més també gaudirà de més. Anna, què ha passat
Hola.
Aquesta setmana amb el nostre superconcurs?
Doncs estic molt trista aquesta setmana.
Què dius?
Sí.
Sad Woman.
Sad Woman, exacte. A més, que era per la meva secció. Us vam preguntar quin és el vostre videojoc favorit de minijocs. I ningú m'ha contestat.
Però la gent ha vist els missatges.
Clar, molts likes a les publicacions.
Què esteu fent? Bronca.
Què feu?
Bronca.
Què feu? Molt malament, eh? Mira que no m'emprenyo jo mai, però...
Que heu de contestar.
Clar.
Per això fem preguntes.
Què passa? Que no voleu les coses gratis o què us passa?
Perquè... No en deuen voler. Què fem?
Que són rics tots els que ens escolten.
No sé. Quin joc era?
Mira, sortejàvem el Satellite Rain.
Potser no agrada, no sé.
Ja, no sé, doncs que m'ho diguin. No.
El joc no m'agrada.
Exacte, fuera.
Otro.
Bé, doncs el que hem decidit és que li donarem al Vicenç.
Ah, mira.
Perquè ell em faci un bon ús, o per ell o per sortejar.
Sortejarem en nom de Ready to Play en el canal de YouTube o en un directe de Twitch.
A Darlantant. Però aquí sí que participeu, almenys, eh?
Exacte, seguiu el Darlantant i almenys això... Mireu els directes que faci per Twitch.
Aquesta setmana que ve en farem uns quants. Que exacte. Ve L3 i vull fer conferències.
Doncs estigueu atents, eh? Estigueu atents.
Tindràs
veure...
feina, eh?
Això. I bé, doncs bé, aquesta setmana i tot anem a intentar amb un altre sorteig, a veure si tenim més sort.
A veure, estigueu atents i atentes a les xarxes que heu de participar, eh? Aquest cop sí. Vist el vist, anem amb l'actualitat que més ens ha cridat l'atenció. Anna, parlant dels minijocs, ets una influencer?
Sí.
Perquè justament després de fer la teva secció vam preguntar per Nintendo, em sembla, com d'interessat estaries en comprar el proper joc de la saga WarioWare per $50.
Exacte.
Què ha passat aquí?
No ho sé, tu, que m'han trucat, bueno, van escoltar els de Nintendo segur i m'han dit, bueno, doncs haurem de fer l'enquesta. No, em va sorprendre molt, la veritat. El dia següent vaig veure el tuit i vaig dir, ostres, tu...
Què creieu que passarà? Que estan preparant un nou joc o...?
Clar,
o potser és una jugada d'aquestes de màrqueting, perquè el Wario feia jocs.
Ah,
no ho sé, eh?
Ja, no ho sé. Potser els hi fa por que la saga estigui una mica morta i la gent no hi estigui interessada. Perquè van posar lo del preu exactament. I,
sí,
a veure,
49
quan
es... o 99
quan
dòlars.
Quan estaries disposats a pagar per... Ja, no ho sé.
Que fuerte, que fuerte.
Sí, sí.
Quines coses. No sé. Estarem atents
exacte.
A veure què passa. Vol dir que torna potser la saga. L'E3, com deia el Vicenç, ja està aquí mateix. Hi ha hagut moltíssims anuncis. Bueno, que podem destacar algunes de les xerrades i conferències que es faran, que són moltíssimes. De fet, gairebé comencen avui? No, o demà? Alguna comença, em sembla que... Bueno, avui comença la de Netflix.
Ah, sí.
Que dius Netflix a l'E3? Posar-ho dintre del mateix calendari, per què no? Ja. Bueno, té moltes sèries, no? Basades en videojocs, basades en còmics... I del que estem esperant nou, bueno, hi ha una de The Witcher, em sembla, Vicenç?
Sí, 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 una d'animació de The Witcher de vindre la segona temporada de la sèrie de The Witcher de Henry Cavill.
De Cuphead Show?
No em sona de res.
Sap què és Cuphead?
Sí, el Cuphead, sí, el joc aquest
dibuixos de... Dibuixos animats de Cuphead. pot estar sí. Molt bé. Jo estic esperant candeletes Masters de l'Universo.
Oh, jo la vull. Jo aquesta la vull.
Aquesta serà molt, molt, molt heavy. I, bueno, hi ha altres sèries que també estaran parlant. Quina és la conferència que més esteu esperant de cara a l'E3? Vicenç, per exemple.
Poder la de Square. Perquè vull veure alguna coseta més del Final Fantasy XVI, que no sé si ensenyaran alguna cosa, i vull veure més allà d'un logo del Dragon Quest XII, perquè el 3 ja me l'han venut, llavors ja no fa falta que m'ensenyin més.
Diumenge 13 de juny, llavors tens. Ana, quina esperes més?
Sí, anava a dir el mateix, de Square. Però, bueno, va, diré Nintendo per canviar. Va.
Nintendo Direct, 40 minuts de Nintendo Direct, el dimarts 15 de juny.
Sí, la Switch Pro, que...
Ah, sí, és veritat. Que...
Clar, perquè van dir que potser l'anunciaven abans de l'E3, però clar...
Llegamos tarde.
Clar,
què
no
està
sé,
passant?
No sé què faran. Així és que, vinga, diré Nintendo.
Tu quina esperes més, Adrià?
Jo espero per una banda Square Enix, que ara que acaba, ha finalitzat recentment la història de Kingdom Hearts Union Cross, un dels jocs de mòbils que han fet recentment, a veure si diuen alguna cosa de Kingdom Hearts, a veure, encara que sigui una notícia curteta o alguna cosa. I també de jocs de Star Wars, que diuen que es venen moltíssims.
Sí. De Kingdom Hearts és possible que hi hagi alguna cosa, perquè Tetsuya Nomura, que és el director de la saga Kingdom Hearts i estava fent el remake del Final Fantasy VII, ha deixat el remake de Final Fantasy VII i està fent un altre projecte.
És possible que
estigui fent...
Però no està fent les dues coses?
No, el del Final Fantasy VII ho ha deixat per altre, jo ja m'he cansat, ja he fet un.
Rumore.
Sí.
I, com deia, també, per una altra banda, com es venen, tinc ganes de veure per fi ja un tràiler de Jedi Fallen Order 2 i també a veure quins jocs nous n'anuncien, perquè m'he enterat recentment que perquè aquest 2022-2023 es venen un munt de jocs nous de Star Wars, entre ells un nou possible Star Wars Battlefront 3.
Aquest no m'agrada dir. Tota una mica de rabieta, no? Com
però especialment el que més ha enquilat l'atenció és el Fallen Order, perquè el va disfrutar moltíssim.
Aquest sí. Jo he de comparar una mica amb el Battlefield, no? Que diuen que faran un sisè. Un sisè Battlefield, que potser no cal. No sé, tot, una mica com els FIFAs, no? Una mica que ara l'Àlex em mataria. Però bueno. Cal dir que de moment queda una mica fora de l'E3. I de fet, Sony ha dit què passa. Farà el seu State of Play, o com li diuen, els Direct Play, perquè van copiar a Nintendo, i no han dit tampoc dia ni moment que faran aquest State of Play. Devolver Digital és la que triaré jo, perquè és el que sóc fan de com fan les presentacions aquesta gent, que són apoteòsiques i, a més, amb continuació. S'haurien de veure totes una darrere l'altra. Ja no sé ni parlar. Devolver Digital és el dissabte 12 de juny, o sigui, tenim un calendari que des de demà passat o pas demà fins al dimarts 15 estem per a tope de notícies d'aquestes. I no vull deixar la secció de videojocs sense parlar d'una novetat molt curiosa que al Xavi PSX li faria moltíssima gràcia. A Pendulo Studios ha anunciat que farà videojocs, una aventura gràfica concretament de les pel·lis d'Alfred Hitchcock.
Anda.
Jo sempre he dit que aquest director fa uns arguments brutals per videojocs i es podien adaptar, i faran una aventura gràfica. Comentava allò del Xavi perquè el Xavi va fer un monogràfic sobre Pendulo Studios que va estar molt, molt, molt xulo. Canviem un moment de tema. En David Sant Martí ens va posar un article, ens va comentar des de la redacció del programa, un article sobre el consum de la llum i el que costa jugar a les videoconsoles. Ja sabeu que hi ha hagut molta polèmica amb el tema de l'hora punta, l'hora plana i l'hora baller.
Exacte.
Que és una mica liós. Vida Extra ha publicat un article que, bueno, així com fent càlculs, quan costaria el mes, quan costaria l'any i tot això, i la que surt més desafavorida és la Play 5, que consumeix moltíssim.
Empatada amb la Xbox Series X.
Empatada a nivell d'hora punta. Sí, exacte, hora punta. Bueno, totes. Sí, són les més, cares. Sí. Surt més a compte jugar a la Nintendo Switch.
Sí.
És la més barata de jugar en quant a preu. És bastant curiós aquesta selecció. Ens ha semblat bastant divertida. Però sempre tot això hi ha que sumar-li la tele.
Clar.
Que també consumeix una mica. I deien en l'article que entra 7 o 8 euros al mes del consum de la tele. Clar, però estàvem comptant una tele tamany Vicenç. 4K, super... 60? Clar. 65?
65.
65 polzades, bueno, no sé. Potser per la Switch no cal tanta...
No, però es veu bé, també.
Sí. No, estic segur que es veu de conya. Bueno, més notícies. No és que sigui exactament de videojocs, o sí, no sé. El dia 24 de juny Microsoft presenta el seu nou Windows 11. Deia que no és de videojocs, però que quasi, perquè vulguis o no, la majoria de jocs pues, els fem sobre un ordinador i solament sobre Windows. Que hi ha tot un debat obert, que per què Linux no té més jocs, per què el MacOS tampoc té massa jocs... Vosaltres sou pro Windows tot o jugueu amb Linux? Heu jugat a Linux alguna a un videojoc?
He jugat alguna vegada, però la majoria...
Windows.
Que no sigui el Tux Racer, eh? Que aquest sempre...
Ah, home, aquest és bàsic.
Ve de sèrie, no?
Clar.
Amb el joc del guerrer del pingüí. Sí. Bueno, la veritat és que les novetats del Windows 11 tampoc és que siguin, almenys de moment, no gaire impressionants. Un nou estil visual, treure els icones de Windows 95 que ja era hora, reordenar el tema de potser de l'ús de diversos monitors, una funció d'Xbox Auto HDR, millores de Bluetooth... Poqueta cosa. Sí que estan treballant una miqueta la botiga d'aplicacions que diuen que volen que sigui una mena de contra doncs, a qualsevol cosa de tipus Steam o Epic Games i tot això. Com queda Sant Joan, esperem que no sigui un petardo, això, fins al dia 24, i veurem com acaba tot aquest tema. Més sistemes operatius. Huawei, sabeu?
Uh-huh. Sí.
El de mòbils. Doncs ha fet un sistema operatiu, també.
Ah.
El Harmony OS. Jugueu amb el mòbil. Per tant, vulgueu o no, heu estat fent servir sistemes operatius d'aquesta mena. Qui és Huawei? És aquella empresa xinesa que té bueno, moltíssims dispositius, no només això. Han fet aquest sistema operatiu doncs, perquè van tenir una mica de picabaralla amb el tema d'Android i el tema de Google, sobretot, amb els Estats Units. Huawei, penseu que hi ha televisors, smartwatch, altaveus, llums, dispositius intel·ligents, tauletes, neveres, forns... Hi ha de tot connectat a internet. De fet, el seu lema és una mica One as all as one. Que té un rotllo una mica...
Són els mosqueteros.
Exacte, t'anava a dir.
Sí, todos para uno no es para todo. Però, bueno, Huawei diu que vol és que no hi hagi la necessitat de tenir un sistema operatiu per cada dispositiu, sinó que tots estiguin sobre el mateix lloc. I, a més, connectar-ho tot de manera que quedi tot integrat. A mi em sona més una mica... Sabeu els Borgs? La resistència és fútil? Somos uno? Doncs pues una mica així. Ja veurem com funciona, no? Perquè tot en un sol superdispositiu, o seria com si fos un gran superdispositiu. A mi m'espanta una mica tot això, però fer un sistema operatiu té molta, molta feina. Però no sempre ho han fet. O sigui, s'ha descobert una mica que el Harmony OS no està fet des de zero. Uh-huh. Realment és un Android, per sota. El sistema operatiu que han fet és un fork d'Android que el fabricant xinès...
Què és un fork?
Ara t'ho explico. Quedat així com una mica... Mira, fem una cosa. Montano, posa'ns la música de terminologia un moment. Anna, què és un fork?
A veure, un fork, una forquilla. No,
el forky.
El forky. He pensat en el...
Hem dit, és un fork d'Android, de l'open source... A SOP d'Android.
Exacte. En informàtica es diu un fork a una còpia o una escissió d'un repositori d'un projecte informàtic.
Ui. Has dit més paraulotes. Repositori.
Repositori. Diguéssim que és com un sistema informàtic on es guarden unes dades, per exemple, seria d'un software, no? En aquest cas seria el codi del...
El codi.
Exacte.
O sigui, el que fabrica el sistema operatiu. El
exacte, teníem el codi d'aquest sistema operatiu i potser algú decideix fer com una versió basant-se en aquest codi, llavors fa un fork d'aquest repositori i té com una còpia a la qual va evolucionant i va programant altres coses en base a aquell codi que existeix ja, o sigui que no comença de zero.
Vale, és com fer una versió.
Exacte.
És a dir, miro una pel·lícula i dic, vaig fer una versió d'aquesta pel·lícula. Vaig fer una versió de l'Android, una versió diferent.
Exacte.
Però segueix sent el mateix.
Clar, perquè no és que comenci de zero, diguéssim, que agafa aquell codi, fa una còpia i sobre aquella còpia va modificant coses o afegint codi.
Mm-hmm. Vale. Montano, bien? Diu que sí, ara sí. Ara, diu que podem seguir el programa. Ja podem seguir. Ja sabeu que el Montano a vegades ens parla pels... Bueno, ho veu en el vídeo del 200 aniversari, que a vegades parlem amb ell i ens diu... És el nostre punt de referència si ho estem fent bé o malament. Ho estem fent les coses correctament o no. Reprenem la secció de l'Anna de la... No, és broma. De la setmana passada. No, anem a parlar de cosetes. Hi ha una nova mini màquina d'aquestes. Sabeu que moltes vegades fan aquestes mini consoletes, no?, que tenen molts jocs dintre. Mm-hmm. Doncs n'ha fet una mini màquina que sembla les màquines d'arcade de bar, de Taito. És la Egret 2 Mini, que és una maquineta que porta un mini mandet com de màquina recreativa amb la palanqueta i els botonets i la pantalla. Però el guapo és que, clar, els jocs que porta dins de Taito, hi ha jocs que juguen en vertical i jocs que juguen en horitzontal. Uh-huh. I a les màquines originals estaven muntades doncs, la tele doncs, girada a 90 graus.
Val.
Què han fet? Doncs hi ha com una mena de clic que pots fer amb la pantalla, gira cap a fora, gira 90 i la tornes a guardar.
Ah, que maco.
O sigui, que podien haver-ho fet directament amb l'emulador, allò de rotar pantalla. Mm-hmm. No, físicament gires la pantalla de la maquineta i jugues vertical o jugues horitzontal. Amb aquest detall a mi m'han comprat. No sé el que val, però em sembla molt, molt mono.
Xarap and take my money.
Eh? Exacte, molt, molt, molt mono, i dic molt mono perquè inclou alguns dels jocs que vam estar dient el dia que vam fer la jornada dels monos, el New Zealand Story, el Rainbow Island, el Buble Buble, tot és Taito, és super... Pues això, super cookie, super cookie. I l'última notícia... Ui, que se'm cau tot. L'última notícia que us vull comentar, s'ha desenterrat un tall de la pel·lícula Super Mario Bros. 28 anys després del seu llançament i s'ha ampliat 20 minuts més. Cosa que m'ha fet ultra feliç.
A mi no em feia falta, eh?
Però... I tant que feia falta. Si sou oients del Ready to Play, sabreu que vam fer un especial que vam estar parlant 15 minuts de la pel·lícula Super Mario Bros. I tot lo bo que té i com és molt millor que la pel·li de Sonic. Això, si m'escoltés el Jordi, no m'ho mataria. Però bueno, és el que penso. Resulta que existia una versió ampliada en format d'antiga cinta VHS que el productor Roland Joffe tenia. I els fans estaven darrere d'ell, ostres, publica, o va, deixa'ns-ho treure, i tal i qual, i ha accedit. Llavors han fet un muntatge agafant la versió de VHS original, posant aquests trossos que faltaven, arreglant l'àudio i tot això, i tenim una pel·li de 2 hores, 2 minuts.
Ostres.
Sí, sí, amb un rap, a l'Iggy i a l'Spike fan un rap que, bueno, que van escriure els directors de la pel·lícula, sobre que volen enderrocar el rei Koopa i que lo guai que és el comunisme i abajo el capital. És estúpid i superdivertit que ja en aquest moment, evidentment, es va treure del tall original, però al final ara l'hem pogut recuperar. Jo us ho recomano. De fet, és que està de manera pública a Archive.org i si busqueu la notícia trobareu l'enllaç molt de pressa per veure la sencera. Està molt guai. Format 4:3, això sí, perquè com que era VHS i és antiga, té format una mica quadrat. Però és molt, molt, molt curiós.
Corre Sara Connor, te persigue el cyborg,
te persigue Terminator 2. Exacte. És el tema de Terminator 2, de l'any 91, de Brad Field. Cal dir que aquest home s'ha retirat, va ser promocionat per Terminator l'any 86, justament, i popular també per bandes sonores com Noche de Miedo i Noche de Miedo 2, que segurament el David, si estigués aquí, ens diria que són uns dels seus grans clàssics. Va aparèixer també com a compositor de Mentires Arriesgades, aquella pel·lícula en què Arnold Schwarzenegger era una espia i la seva dona, la reina del grito, que no me'n recordo del nom...
La Jamie Lee Curtis,
feia com de la seva dona, no?, i que descobria que el seu marit era espia, que era molt divertida. I es va retirar el 1995 després de fer la banda sonora de Johnny Mnemonic. No diré res sobre això, però déu-n'hi-do. Se l'ha vist últimament el senyor Brad Fieldet en altres àrees creatives, com que està dissenyant o construint un complex turístic per surfistes a Mèxic. Dius, de fer bandes sonores això hi ha un tros. Què pinta això aquí? Bueno, doncs que l'hem trobat en un altre videojoc.
Thank you.
El ritme.
El ritme, sí, aquest toque de baix, no? El tan-tan-tan-tan-tan. Doncs és Battlefield 4. És Battlefield 4 i està composada per Johan Skungel i Ensuka Rintamäki, que com que són suecs és una mica complex el seu cognom, en costa de dir-lo. És un grup, un duet electrònic que, bueno, no han fet més videojocs, de fet no he trobat cap més referència. Sí que han fet alguns videoclips i altres pel·lis, però res més, només aquest tall de l'any 2013 van agafar moltíssim el Terminator 2. Almenys la inspiració una miqueta així. Bones, Adrià.
Hola.
Sota el mar i no la sirenita.
No, aquesta vegada no.
Què ens portes?
Doncs mira, comencem primer escoltant aquesta melodia.
És molt nostàlgic, això.
Pels que conegueu aquesta música, que l'haureu reconegut, és la música de la intro de El Mundo Submarino de Jacques Cousteau.
Jo era molt petit.
El és documental.
Veritat, és veritat.
Va ser el primer documental que va fer Jacques Cousteau. No sé què és Jacques Cousteau, que
sí,
té
sí,
el seu
sí.
museu a Mònaco. I que no coneix també el seu mític vaixell, el Calypso.
Sí.
I us esteu preguntant què té a veure en imatge remanga, no?
Una mica, perquè sí que és una sèrie, però que és imatge real i els personatges de sota el mar no compten com animació.
Doncs la col·lecció, que la tenim, que l'he portat expressament per l'ocasió, la
36
documental,
hores d'imatges espectaculars.
Té 37 capítols, i vist en cada CD dos capítols,
sí, sí.
I la veritat és que... El curiós és que poc temps després de que es fes el documental, es va fer una sèrie d'animació, que mireu com sona.
Animació? Té un rotllo.
És el que t'anava a dir, oi? Que s'assembla una mica,
sí.
Sobretot la intro del documental. Té aquest toc.
Ens has fet un joc de sons?
Sí.
Aquí.
Sí, mira, tu m'has donat la idea.
Aquí tal qual. Ostres, no sabia que havia una sèrie animada del
sí,
Jazz Cousteau.
Sí, no molta gent la coneix, però es va emetre aquí al Super 3 i també s'emet en castellà. Aquí es va emetre en el títol de Les aventures submarines del comandant Cousteau, i en la versió castellana es deia Leyendas del Océano.
De què anava la sèrie?
Doncs seguia més o menys el mateix que el documental. Explicava la vida marina, com el Cousteau i el seu equip intenten protegir el que és vida marina, la vida marina, i descobrir els misteris. Va comptar amb 26 capítols, una sola temporada, però la veritat són molt disfrutables, tant la sèrie com l'anime, i si algú està interessat en buscar-los, està de sort, perquè si aneu a Barcelona, a les tendes del CEC, on jo a vegades solo anar a comprar, allà les trobo contínuament, que les venen en DVD.
Jo et juro que no sabia que existia aquesta sèrie, eh?
Jo l'he vista, tampoc. La vaig disfrutar en el seu moment. Per exemple, quan m'he anat alguna vegada a Andalusia amb la meva família de vacances i veia Canal 2 Andalusia, la donaven allà.
Ostres, llavors és una sèrie similar als documentals, que no té un
similar
argument...
Similar al documental, però no és tan enfocat a documental. O sigui, aquí el que passava era el Cousteau i el seu equip, i normalment apareixien dos nens que acompanyaven normalment l'equip, que anaven variant en cada capítol, i anaven, jo què sé, en aquest t'explicaven sobre la conducta dels dofins, un altre sobre protegir les balenes de la contaminació i coses així. La veritat era com estar veient el documental.
Que bo, no té redacció un film documental.
No, és tot enfocat a protegir la balena, més o menys el mateix que feia el documental, ja que sabeu que Cousteau ha fet molts documentals, però el més emblemàtic és el que tenim aquí, que és la col·lecció del Mundo Submarino, que la veritat és molt emblemàtic. A mi aquesta col·lecció em va fer començar-me a interessar per la vida marina. O sigui, aquí podria dir que són els meus principis.
no em diguis que també busseges.
Bueno, ara no, però fa un temps he estat fent busseig aquí.
Tens
a
la... carnet?
Sí.
Oh, quina enveja! I a més amb subidon musical. Que bo! Oh, quina enveja! I quines són les... Has vist meravelles com el Cousteau sota el mar?
A veure, no tant, no tinc per... Tinc lo bàsic només de submergir-me, només puc bussejar fins a 24 metres i...
Déu-n'hi-do!
Però tampoc puc fer gaire cosa, de moment.
Que tens 24 metres d'aigua sobre teu, eh? Mm. Que no és poc, eh? Cullera, que guai.
Però és com entrar en un altre món, la veritat. Quan ho fas una vegada és com entrar en un altre món.
I aquesta sèrie és la que et va portar a voler...
A interessar-me per la, els documentals, sobretot de vida marina, el que són Planeta Blau i tot aquest... Qualsevol documental enfocat a vida marina, doncs aquest és el meu documental.
Que guai, avui hem conegut una part de l'Adrià que no coneixia, amb la seva part de...
Sí, sóc un fanàtic dels documentals del mar, per si
també,
no ho sabíeu.
Ostres, ostres, que bo, que bo.
I també he portat una pel·lícula molt antiga, no a part d'una sèrie, però és la meva pel·lícula que porto a la secció i és una que a mi m'encanta molt, que escoltem una mica la intro, a veure si us sona.
Érase una vez un rey llamado William que gobernaba un reino grande y poderoso. Y sin embargo estaba triste porque empezaba a envejecer sin un hijo para heredar el trono. Pero afortunadamente le nació una hija, una princesa a la que pusieron el nombre de Odette.
Odette. No em sona, posa'm el dia.
Doncs,
de què estem parlant?
El que esteu sentint és la intro de la pel·lícula de La princesa cisne, o coneguda en Hispanoamèrica com La princesa encantada.
Sí, de cisne encantada hi ha un tros, eh? No té res a veure, res a veure. De quin any és aquesta pel·lícula?
Doncs és del 1994.
Mm-hmm. Només?
La primera.
Em pensava que tenia més anys, aquesta pel·lícula.
Home, en té uns quants, eh?
I lo curiós és que està relacionada amb Disney. Està relacionada
a veure,
amb Disney
com
perquè
que és de Disney,
està
això.
Dirigida per l'exdirector dels estudis Disney, Richard Rich, que va treballar als estudis Disney. I per això aquesta, la intro té una mica la intro de qualsevol, la intro de qualsevol conte clàssic de Disney.
Mm-hmm. I... perquè està basada en un conte?
Sí, en el ballet del Lago de los Cisnes de Tchaikovsky.
Ah, vale, en el l'obra de teatre, l'obra de ballet, sí, diguem.
Està inspirada en l'obra de ballet que jo, una casualitat, que la vaig anar a veure a Barcelona.
Ah, sí?
Quan la vam fer. Uh-huh. Vaig anar jo amb la meva mare i una amiga, la vam anar a veure.
Que bo. I com va anar aquesta pel·lícula? Qui la va fer? Perquè si no és Disney...
Doncs la música l'ha fet l'ex de Acevedo. La veritat és que la música de la pel·lícula és de les més bones. Fins i tot va guanyar dos premis Òscar. Va guanyar dos premis.
Ostres.
El 1995 la pel·lícula va guanyar Globo d'Oro a millor canció, Hasta el final del mundo, que és la cançó emblemàtica de la pel·lícula. I el Premi Annie a millor pel·lícula animada.
Això li deve fer molt de mal a Disney, eh? Perquè si una persona que treballava per ells marxa, fa una pel·lícula i a més li donen premis...
La pel·lícula va ser producida per Columbia Pictures i Next Family Entertainment i distribuïda per Sony Pictures, Home Entertainment i New Line Cinema. La pel·lícula va comptar en un pressupost de 35 milions de dòlars i va recaudar tot el món, a veure si ho dic bé, 9.771.658.
Pues has de fer una bona hòstia, eh?
Sí. Doncs és poquet.
I això va ser només la primera, que, com ja sabeu, us explico una mica pels que no la coneixeu, la història data de la com deia la intro, de que neix una princesa en el nom d'Odette, i resulta que hi ha una reina, la reina oberta, que té un fill que es diu Dere, i tots dos tenen la idea de que tots els estius s'ajuntin perquè s'acabin enamorant i unint els seus regnes. Però les coses no acaben sortint del tot bé, s'acaben enamorant, però alguna cosa falla i resulta que apareix un mag malvat que es diu Rothbard, que volia venjar-se del pare de l'Odette, el rei William, per haver-lo desterrat, i llavors la segresta i li fa, fa un encanteri de que quan és de dia es converteix en cigne i quan és de nit recupera la seva forma original.
Hi ha una pel·lícula dels anys 80, ara em direu Viejales, ¿dónde vas?, que té un rotllo similar, que és Lady Halcón.
Sí.
No sé si la coneixeu o l'heu sentit. Sí. En el que la noia és un falcó durant el dia i el que està enamorat és un...
No recordo.
Un mussol? Un cavall? De nit?
Què?
O alguna cosa així. L'home és un altre animal. Però que té aquest rotllo també de dia. De dia és una cosa i de nit és una altra. Aquesta pel·lícula va ser única o hi ha més, no, em sembla?
Després, passat un temps, el 1997, va tenir la seva seqüela, El secreto del castillo, que la veritat és, és una bona seqüela. Continua un any després de la primera, on els protagonistes se'n van a viure al mateix castell que abans era l'antiga guarida de Rothbard.
Del mag.
Sí, del mag.
Li treuen a casa.
Es converteixen en el seu castell i el seu regne, i el llac on el va maleir l'Odette li posen el nom del Lago del Cisne. Però resulta que el castell té un secret i un antic soci del Rothbard, que es diu Clavius, i el seu ajudant Nattels volen aconseguir el secret que hi ha dins el castell, que és una esfera de cristall que es diuen les artes prohibides, i dins seu conté tres poders: el poder de creació, de transformació i de destrucció. I vol els, poders de l'esfera.
Aquesta m'agrada més.
I l'any següent, el 1998, va venir la tercera que completaria la trilogia animada, que es diu El misteri del Reino Encantado, on s'està preparant un festival en el regne, i apareix una hechicera que havia treballat fa temps en el Rothbard i que havia estat enamorada d'ell, però el Rothbard la va traicionar.
Bueno.
I van crear les fórmules per crear les artes prohibides. I la hechicera, que es diu Zelda...
Anda!
Vol recuperar les notes per crear ella una nova esfera de les arts prohibides i venjar-se del desprezo que li va fer Rothbard acabant con l'Odette. Li té un odi a l'Odette que per mi està injustificat,
tot
però...
Tot és venjança, tot és mal rotllo.
I si fixes, les tres estan relacionades entre si, que és el que m'agrada, que dintre de tot estan en certa manera relacionades.
Ah, però està bastant bé fer tres pel·lícules relacionades d'aquesta manera
i a més,
tal.
Com ja us he dit, pensó emblemàtica de les tres pel·lícules hasta el final del mundo, escoltem-lo una mica. Que vull donar sobre la pel·lícula original és que qui fa la veu del pare de l'Odette és el Constantino Romero, qui havia fet la voz de Darth Vader i Mufasa.
I tant, i tant, i tant.
No sé, que va morir, doncs li posa la veu al pare de l'Odette.
Ah, molt
I
bé.
I també una altra curiositat és que qui fa de narrador a la primera pel·lícula, que es diu Brian Nissen, acabaria fent el paper de Derek a la tercera pel·lícula.
La veu, dius?
La veu del príncipe Derek, perquè resulta que una cosa curiosa d'aquestes trilogies és que no sé per què el qui havia interpretat el Derek, el príncep, a la pel·lícula original, no va tornar. Van tirar un altre actor per la segona. I a la tercera pel·lícula, el qui feia de narrador a la primera pel·lícula fa el paper de Derek a la tercera.
Clar, hòstia, està
és curiós, està curiós. És una mica curiós.
A mi la música em recorda... Sí o no?
Sí.
Sí o no? Sí, l'Anna diu que sí, però...
Però digue-ho tu.
Ai, dic jo.
Jo he d'admetre que a mi m'encanta aquesta cançó, és la més emblemàtica de la pel·lícula, és la que va guanyar el Premi Oro, com ja he dit.
És molt La Bella i la Bèstia, eh?
Sí, com ja us he dit, és que està relacionada amb Disney, té aquests tocs, té aquell toc de Disney, de les cancions que són memorables.
Jo fa un mashup, ho podem les dues alhora?
Oh, doncs quedaríem bé, eh?
I la cançó de l'altra.
I el curiós és que després d'un temps, actualment les pel·lícules les té ara els drets actualment Universal.
Universal Pictures. La posarà en alguna plataforma digital o no es pot
no
trobar?
No sé, de moment no l'he vist. L'únic que sé és que, per exemple, la pel·lícula original la teniu a Netflix. La pel·lícula original de
la primera
Disney, la original la teniu a Netflix. I també si aneu, jo sé que si a Corte Inglés i tot i això, podeu trobar, com jo em vaig comprar en el seu moment, un pack on venen les 3 pel·lícules originals i 2 de les més recents, que per mi...
Moment, has dit que hi havia 3. Ara sí. Resulta que n'hi ha 2 més.
Sí, però Universal, no sé, que de cop i volta van començar a fer-ne més, canviant l'animació tradicional per CGI.
Vale.
Fent 7 pel·lícules més.
7 pel·lícules més? M'estàs dient que de la Princesa Cisne en podem trobar 10 pel·lis?
10. En total serien 10. Però si, jo, sincerament, us diré la meva opinió. Les 2 primeres de CGI, que són les de Nadal i un conte de la família real, les deixo passar... són passables entre cometes. Perquè...
Però a partir d'allà,
els mies es van desviar completament de lo que era l'essència de les pel·lícules originals, en la meva opinió. Jo sí que hauria de recomanar... Recomano veure la trilogia primer, la trilogia original d'animació, que és la millor, per mi, és el que a mi m'encanta, de l'Aprendre de Cisne, la trilogia animada. I si després voleu veure com continua la història amb les de CGI, perquè el curiós és que van canviar a CGI la història, o sigui, tots van estar en CGI.
Bueno, perquè van canviar l'estil d'animació i suposo que volien produir-ne més i treure-li més suc al tema de...
Però jo, sincerament, em quedo amb la trilogia original. No sé vosaltres què pensareu.
Jo no ho sé, perquè no les he vist.
Jo tampoc.
Jo la primera he vist.
La primera? Jo he vist una miqueta, algun tros, però no l'he
vist. Jo l'he vist 2 o 3 vegades.
Jo l'he vist no sé quantes vegades, sobretot la primera, perquè és la més emblemàtica de totes.
En l'últim any i mig. Això que estigui a Netflix i tindre crios fa que al final entres en bucle.
És curiós que crec que és el primer cop que una recomanació teva és negativa.
Sí, normalment tens de ser positiu, però és que en aquest moment et veien les pel·lícules segons anaven sortint d'aquí, tinc ben clara la meva opinió.
Hasta luego. O sigui, arribem a la 4,
a la
5...
Fins la 3...
I si la 6, voleu... 7, 8, 9, 10 la farà.
Ja la deixo a la vostra opinió. Si les voleu veure, endavant. Però jo, sincerament, només recomanaré la trilogia original i passables les 2 següents. Poc més.
I poc més. I a partir d'aquí...
A partir, si les voleu veure, ja les veieu per curiositat vostra, no per res més.
Que fort. T'ho juro, és el primer cop que et veig així en plan de... Això no m'agrada. Està bé. M'ha interessat molt la segona. L'argument ha sigut molt, molt xulo. Crec que és la més heavy.
Si vols, te'ls deixo, que tens la col·lecció aquí, per veure les
peces seguides. Espera que acabi exàmens i coses i ja en parlarem. Ja en parlarem, però està guai. Moltes gràcies, Adrià. Ha sigut super, super interessant i em fas molta enveja que puguis fer busseig. Ja t'ho dic ara. Així de clar. Gràcies, Anna.
A vosaltres.
Vicenç.
A tu.
T'ha vingut. Montano, el control. Hòstia, Montano. Mama,
Montano, el deixa sort.
Ens veiem la setmana que ve. Fins aviat.
Adéu.